Vinga, històries de la història. Jordi Creus, editor de la revista Sapiens, avui ens vol explicar el segrest de la Mare de Déu de Núria.
Sí.
Aviam.
Jo no entenc res.
Jo tampoc. Què està passant?
A veure, voleu que parlem de religió, política, antifranquisme, i voleu que us expliqui una acció de l'antifranquisme al cor dels Pirineus catalans, al Ripollès?
T'imagines que li diem que no?
Clar. Ah, doncs perfecte, perquè tinc una altra cosa. Allò perfecte, perquè us havia vingut a parlar d'uns koales.
Seria un problema.
Doncs sí, volem que ens ho expliquis.
Doncs
fins on hem d'anar, en general.
Hauríem de tirar uns quants juliols enrere. Hauríem d'anar concretament fins al 8 de juliol de l'any 1967.
Sí.
Imaginem la població de Queralps, la coneguda i meravellosa població de Queralps, plena d'excursionistes que volen anar a la Vall de Núria. Imaginem a la nit que tots aquests excursionistes ja són al refugi de Núria i estan dormint. I direm, i estan dormint tots? No. N'hi ha quatre que no dormen.
Ai.
I per què no dormen? Perquè estan desperts, primer, no? I perquè estan allà per complir una missió antifranquista, una missió secreta, una missió molt arriscada i que tindrà gran repercussió a la premsa estrangera.
Ai, senyor.
I de la qual els altres, evidentment, no en saben res.
No, els altres no en saben, evidentment, res. No saben que tenen un escamot allà preparat per fer aquesta acció.
Però, escolta'm, qui els havia encarregat aquesta missió?
Ells formen part d'un grup que es diu Almogàvers, que és un grup de militants catalanistes i antifranquistes que han dut a terme campanyes, per exemple, a favor dels bisbes catalans a les diòcesis catalanes, i entre ells hi ha, doncs, sabem el nom d'aquest escamot de quatre persones, sabem el nom de dos, del Xavier Margalls i del Ton Ribas, que és una persona que avui, doncs, ja està morta, la qual jo vaig conèixer, vaig tenir el plaer de conèixer, i ells eren allà, al refugi de Núria, en un indret preciós, però no hi estaven precisament per admirar el paisatge, sinó, com deien, doncs, per fer un segrest.
Però de què? De qui?
Doncs mira, volien emportar, no volien segrestar cap persona en concret, sinó que volien segrestar un objecte, volien segrestar la imatge romànica de la Mare de Déu de Núria. I a fer, què ho van fer? O sigui, en plena nit, mentre tres membres de l'escamot vigilaven, un quart que era fuster de professió, amb algunes dificultats va obrir el pany de l'església i va retirar la imatge de la Mare de Déu del seu pedestal.
Així ho explicava un dels segrestadors, Xavier Margalls, quan l'entrevistaven al documental El segrest de Núria.
No vaig tenir consciència que fos tan valuosa. Valuosa en el sentit de que és una imatge romànica. No. Tampoc vaig entretenir gaire a mirar-les, que no hi havia temps. Feia via. Vaig agafar aquella imatge, aquella fusta. La vaig acomodar a la motxilla, dins la motxilla. Vaig tancar-ho i al damunt vaig posar el casc d'escalada. I a fer via, vinga, partir.
Ai, caram.
Eren quarts de 3 de la matinada, quan es produeix aquest fet, i llavors el grup va iniciar el descens a peu fins a Queralps, i allà van agafar un cotxe, els esperava un cotxe amb un conductor, que era l'Antoni Boadella, i a través de carreteres secundàries doncs, van anar cap a Ripoll, cap a Olot, cap a Santa Coloma de Farners, cap a Hostalric, fins a acabar a 8:45 del matí, és a dir, 6 hores després d'haver començat aquest trajecte amb cotxe per totes aquestes carreteres secundàries, van acabar el viatge a Vallgorguina, al Vallès Oriental.
I on la van portar, la Mare de Déu?
Doncs mira, va acabar dipositada a la masia Can Pujades de Vallgorguina. Mm. Allà els esperava un altre membre de l'escamot, que era el pastisser Nemesi Solà. Mm. Si ens està escoltant, el Nemesi Solà,
sí,
que li agrada molt la ràdio, si està escoltant, li envia una abraçada molt forta.
Home, i que truqui, 932017474, saluda a Messi.
Estaria molt bé. Ell els esperava allà i la va amagar durant els primers dies de segrest amb aquesta masia, després la va portar a un pis del Carmel, on va passar uns mesos, i finalment va ser transportada a una casa de la Rambla de Vilanova i la Geltrú. Va estar en total més de 4 anys i mig segrestada.
Fes-nos lluita per l'avui, pel demà. Fes un
doncs, si et sembla, com que ens ho has posat aquí i ho has buscat fantàsticament, el Jordi Creus ens ha buscat aquestes declaracions, escoltem les paraules de la dirigent escolta, Pilar Codina, propietària del pis del Carmel, on la imatge va estar amagada una bona temporada.
Nosaltres vivíem en una caseta a darrere el Carmel, a la banda d'Horta, molt allunyada, que s'hi havia d'arribar a peu, era una torre, teníem la idea d'una torre, aquestes coses. Vivim allà quan ve un d'aquests companys, conegudíssim de tota la vida, de les activitats escoltes, i ens va demanar si podíem guardar la Mare de Déu de Núria, si podíem fer un servei. Doncs sí. Llavors va venir aquesta persona amb la mare de, el que va dir que era la Mare de Déu de Núria, embolicada amb una alfombra vella, com un paquet, com un fardo, així, i nosaltres la vam posar a l'armari de casa.
Quin era l'objectiu del segrest?
Bé, situem una altra vegada a l'època, en 1967, en plena dictadura franquista, i una setmana després de l'acte del segrest estava previst que es dugués a terme un altre acte, que és l'acte de coronació de la Mare de Déu de Núria, i havia de ser un acte clarament de clares connotacions de propaganda franquista. És a dir, fins i tot el dictador, fins i tot Francisco Franco, havia estat nomenat president de la Junta d'Honor i havia de participar un home que tenia un cert regust de provocació a la seva participació, que era l'arquebisbe de Barcelona, Marcelo González, que era un home doncs, amb un clar regust anticatalanista. Aleshores, doncs, per això es va fer...
Quants dies abans el van endur-se la figura?
Una setmana. Abans. Sí.
Potser un pèl massa d'hora, perquè sí. Potser van reaccionar.
Van reaccionar i van poder fer la coronació.
Com ho van fer?
Amb una còpia. Es va utilitzar... A veure...
I es va amagar per complet, no?, que havia passat això.
Es va amagar molt a dins, a l'estranger no, però ells el que van fer és una còpia molt ràpida, van haver d'evitar que hi hagués molta més gent. O sigui, si s'hagués fet, normalment hi hauria hagut molta més gent a la coronació, i va estar restringit al públic a causa del segrest, i va ser un acte molt menys lluït del que havia estat inicialment pensat. No?
M'ho estic imaginant una mica com una còpia en plan Cristo de Borja, saps? Allò, sí, una mena d'espantocells.
No, la veritat és que la còpia, jo l'he vist i s'assemblava molt a l'original.
Gent la tenia tan vista com per detectar-ho? No,
no, però van agafar una talla de fusta, la van pintar amb els mateixos colors més o menys que tenia la Mare Déu de Núria, i això va colar, i això va permetre doncs, que l'arquebisbe de Barcelona pogués fer el seu discurs, pogués parlar de lo...
Però l'arquebisbe sabia alguna cosa?
Sí.
O li tenien...
No, ho sabia, sí, ho sabia. I Antonio María de Oriol y Urquijo, que era un ministre de Franco i que va parlar durant l'acte de les bondats del caudillo, de lo bon cristià que era, i que va unir la Mare de Déu de Núria amb la Verge d'Àfrica, que és un símbol claríssim del franquisme, doncs, bueno, clar, sabien que l'havien segrestat. Sí.
I la gent que hi havia de públic, els acompanyaven, no sabien res.
Suposo que hi va haver molt enrenou a la vall, perquè hi va haver la Guàrdia Civil va detenir gent,
va haver enrenou,
o sigui, sí que se sabien, i a més els diaris, tot i que van treure poques informacions, sí que van treure informacions, clar, tergiversant els fets i, a més, evidentment, criticant duríssimament els autors del segrest. Però sí que se sabia i sí que tothom era conscient que s'estava fent un acte de coronació sense el protagonista de la coronació, perquè en realitat hi havia una còpia de fusta.
I van reivindicar l'acte, aquesta gent? Però clar, els mitjans d'aquí no ho devien publicar, en tot cas.
Sí, van reivindicar l'acte, es va enviar, efectivament, a tots els corresponsals estrangers i a tots els diaris de l'Estat i de l'estranger, i clar, els diaris de espanyols, diguéssim, i catalans, doncs no... la informació que van treure era una informació dient doncs, que havien sigut uns sacrílegs, que havien sigut uns lladres, que havien sigut uns... Els comparaven, per exemple, La Vanguardia els va comparar, La Vanguardia, la premsa del moviment els va comparar amb violadors de tombes, els deia que era pitjors que violadors de tombes. La Vanguardia els va comparar amb la màfia de Chicago, amb Al Capone, o sigui, Nemesi Solà, pastisser, igual a Al Capone, o sigui, hi havia alguna cosa que no acabava de quadrar. En canvi, home, el que sí que és important és que a la premsa estrangera sí que es va aconseguir un ressò molt important. Els principals diaris dels països europeus sí. Ho van treure com a notícia important. Per què? Doncs perquè era una bufetada al franquisme. Era un acte molt, molt simbòlic, però a la vegada era un acte molt simpàtic, és a dir, no s'havia fet mal a ningú
sí.
I s'havia pogut posar contra les cordes al franquisme. Per exemple, Le Monde va titular a dos columnes Manifestació antifranquista a Catalunya, i a l'article s'explica que l'acció havia estat protagonitzada per militants catòlics que reivindicaven la llibertat religiosa i alhora lluitaven contra l'intent franquista d'aniquilar la cultura catalana.
I a més, les reivindicacions d'aquest grup tampoc eren antireligioses, al contrari.
No, eren gens antireligioses.
Volien
no.
que es nomenessin bisbes catalans per les diòcesis sí, catalanes, o sigui, entre altres coses.
Sí, ells volien doncs, que dimitís l'arquebisbe de Barcelona, Marcelo, volien que hi hagués a les diòcesis catalanes bisbes catalans, i volien que pogués tornar de l'exili l'abat Escarré, que havia hagut de marxar doncs, per haver criticat el franquisme. Eren reivindicacions, tampoc, no eren reivindicacions molt perilloses, diguéssim.
I al final què va passar? Que com algú va escoltar les seves reivindicacions i els hi van fer cas?
Bueno, la imatge va estar segrestada exactament 4 anys.
Déu-n'hi-do.
6 mesos i 18 dies.
I va estar tot aquest temps al pis del Carmel?
No, perquè després la van traslladar a un pis a de la Rambla de Vilanova i la Geltrú. Va estar a Vallgorguina, el Carmel, i Vilanova i la Geltrú. I val a dir que la van tornar com van volgué, perquè tot i que la policia va detenir gent, la va intentar buscar, va ser com una...
Com una urna, sí, com una del urna. Referèndum.
Exactament,
i la van trobar igual.
Sí, i van intentar, no la van poder trobar com les urnes, doncs no la van poder trobar. I ells ho van tornar al moment que van veure que les seues demandes s'anaven complint. I quan les seues demandes s'anaven complint és quan decideixen tornar-ho. Per exemple, ja l'any 71, finals del 71, ja hi ha persones nascudes a Catalunya que estan ocupant càrrecs d'importància dins dels màxims càrrecs eclesiàstics del país. L'any 1971, a finals del 71, l'arquebisbe Marcelo González va ser traslladat a Toledo i el seu lloc ocupat pel gironí Narcís Jubany com a arquebisbe de Barcelona. Per aquesta causa, el 28 de gener de l'any 1972, que és el dia que prenia possessió del seu càrrec Narcís Jubany, la Mare de Déu va ser retornada. I ara us faig una pregunta. Podeu imaginar qui va ser la persona
Nemesi
que va tornar la imatge?
Nemesi.
No va ser Nemesi. Va ser un personatge més conegut que Nemesi.
Dóna'ns una pista.
Va ser Josep Benet.
Mira quina pista.
Josep Benet, l'advocat, l'historiador, el polític, l'home que estava a totes les amanides on hi havia alguna reivindicació catalanista i contra el franquisme, Josep Benet és qui la va tornar, juntament, i aquí hem de donar la importància que es mereix, a la seva dona, la Florència Ventura, que és qui va portar el cotxe. Mira, l'any que ve es farà 100 anys del naixement de Josep Benet. Jo espero que el país sàpigui reconèixer tot el que va fer aquest home, no? Des de tots els múltiples facetes de la seva vida.
Que és l'impulsor del llibre Els catalans als camps nazis, no? Ell? És,
de la Montserrat Roig.
El llibre és de la Montserrat Roig, però...
És de la Montserrat Roig, és possible que el Josep Benet li donés l'empenta, però és la persona que va més a treballar tot l'aspecte de Lluís Companys, que més informació ha portat sobre les últimes hores, els últims dies del president, sobre la repressió, sobre els consells de guerra, etc. És un home, bueno, com a advocat ha fet moltes coses, com a historiador ha estat un mestre per molta gent.
Doncs escoltem el comunicat redactat pel mateix Josep Benet.
Catalans, la imatge de la Mare de Déu de Núria torna al seu santuari, que molt aviat ella pugui veure des del seu tron pirenenc la llibertat de la nostra església i la dels pobles dels països catalans d'una i altra banda dels Pirineus, de Salses a Guardamar i de Fraga a Mahó. Visca Catalunya lliure!
Doncs fins aquí la història del segrest de la Mare de Déu, i no sé si l'Escamot va tornar a actuar, però...
L'Escamot va continuar fent coses...
Jo m'hauria crescut i dir, mira, ens ha sortit bé, que més robem, què fem, què fem?
Hi ha un llibre molt interessant escrit pel Xavier Polo, que es diu Todos los catalanes son una mierda, fent referència a Galinsoga, que explica algunes coses. Ell diu que el segrest de la Mare de Déu de Núria surt d'un intent que es va fer abans, uns anys abans, que es va treballar però al final no es va poder acabar fent, que és intentar segrestar les restes del rei Jaume I el Conqueridor quan el franquisme les traslladava amb un altre acte d'exaltació franquista de Tarragona fins al monestir de Poblet. I el mateix Polo explica que ell va vigilar per segrestar la Mare de Déu del Pilar, el Sant Calze de la Catedral de València i el Sant Crist de Lepant de la Catedral de Barcelona. Però
el
això...
típic que diu, anem a mirar unes quantes esglésies, anem a fer un vol per allà a veure què veig.
Doncs aquesta història apassionant, com sempre, que ens l'explica el Jordi Creus. Un aplaudiment per ell.
Bravo,
bravo, bravo, bravo. Fantàstic. Bon estiu, Jordi.
Igualment, molt bon estiu.
Que vagi molt bé. Nosaltres...